Molt bon dia, la una i dos minutets, avui en la tertúlia política. I, bueno, molt falten encara dos. Javier Serra, el vol pel Partit Socialista, encara està a punt d'arribar. Vox s'ha disculpat perquè per problemes de salut, igual que la setmana passada, no pot estar així. Però tenim nosaltres, estem ben acompanyats i, a més, tenim quatre persones per a debatir, tres homes i una dona. Per a debatir, així que la dona tindrà que posar-se les piles.
Home, per què? Igual,
tindràs que... Exacte.
Igual com és de més.
Vosaltres mateixa, presente per la mà dreta, presenta tu mateixa.
Sí, jo soc Dara Llop, consejera del Partit Popular de l'Ajuntament de Villarreal i a la seva disposició. Bon dia.
Continuem.
Josep Pasqual Sánchez Robert, regidor de Compromís de l'Ajuntament de Villarreal.
Bon dia, Domingo Vicent, regidor de l'Ajuntament de Villarreal per Ciutadans i també diputat provincial.
Xalmeta, regidor de Unides Podem, Confluència d'Esquerres per Villarreal i regidor d'ací de l'Ajuntament de Villarreal.
Cal dir que així a cadascú se presenta com vol i no tenim ninguna confusió.
A tu t'ha marcat lo del nom...
que li canviava si no era el nom i l'apellido, i ara ja s'acabó. Bueno, en l'acte d'apertura de del Senat i Congrés, pues el rei, per fi, després de que passaren molts anys, concretament des del 2016, obri una nova etapa i sentim el discurs del rei, del ciutadà Borbó o del cap de l'Estat. Per a vostè, de qui sentim el discurs?
Per a mi, sentim el discurs... No, jo crec que no és per a mi. És que és lo que...
Per al Partit Popular, de qui sentim el discurs? De la mà
no,
de qui?
Per a Dora Llop. Per a Dora Llop, jo crec que sentim el rescú del jefe de l'Estat, que és el jefe de l'Estat. Espanya, avui, per avui, se regís veig una Constitució que en el seu artícul primer diu que és una monarquia parlamentària, que la sobirania reside en el poble espanyol, en tot el poble espanyol, i que està representat per el rei i ell és el jefe de l'Estat.
Per el rei. Per a Compromís, de qui és el discurs? Del rei, del ciutadà Borbó o del cap d'Estat?
Jo voldria que fos del ciutadà Borbó, però en aquest cas crec que és del rei d'Espanya.
I per a Domingo Vicente, Ciudadanos?
Per a mi no n'hi ha cap dubte, és el rei, és el jefe d'Estat, és una figura institucional i que n'hi ha que respectar per tot el que representa i per paper que juga. El que no podem és pretendre que aquest canvi de règim que estan buscant els socis de Sánchez s'hagi sigut realitat ja, no? La realitat que tenim és que tenim un rei, un jefe d'Estat, i que a més jo crec que en el discurs que va ser exemplar quan va dir que Espanya no podia ser un país de tots contra d'uns contra altres, sinó que tenia que ser un país de tots i per a tots, no? I crec que el que se llitgen aquestes paraules, o que jo entenc, és que el que no pot ser és que Espanya siga el que volen ser independentistes, sinó que el que té que ser és el que vulguem tots els espanyols.
I per Unides Podem?
Unides Podem clarament és el cap de l'Estat. No sé per què té que ser un rei, perquè ningú va votar quan van votar la Constitució. Este model que tenim de monarquia parlamentària no va ser votat ni decidit per els espanyols. És més, la Constitució no va ser votada ni per el PP, que estaven en contra. Aliança Popular, perdó, és que me lie en els canvis de nom que fan... I realment el que hauríem de veure és com volem nosaltres que siga el nostre estat. Això que diuen del règim, dir-li règim no se li pot dir règim, perquè no ho hem elegit nosaltres i no, això m'ho han imposat. Ens van dir lentejas, o les tomais o golpe d'estat. Pues alguns van agarrar lentejas i un altre, com el senyor Suárez, va dir no han ficat el referèndum, la figura de la monarquia, perquè hi sia un no absolut. Els hereus de Franco no volien un rei, i el PSOE, els comunistes, tampoc volien un rei.
Pues com ha acabat vostè, jo li dic que mire, en el 2016 Podemos se nega a aplaudir al rei en la solemne apertura de les Corts i a més se borra del saludo al rei i del desfile del desfile posterior també que se fa. Això era el 2016.
El desfile, no, la reunioneta
i bueno, sí, que el besamanos i tot això, val? Reunioneta, sí. Reunió. Bueno, i en guany Pablo Echenique fa uns dies, Pablo Echenique, que és el portaveu d'Unides Podem, diu que Felipe VI en el Congrés pronunció este lunes un discurso valiente y distinto, y ha destacado que su apertura por el diálogo y la convivencia no habrá gustado demasiado a las bancadas de la derecha y la ultraderecha. Y yo convide a que nos parre en este momento el Partido Popular.
¿Por qué no ha gustado a las derechas y a las ultraderechas? Perquè ell li interessa ficar-se en aquest moment una medalla d'igualtat que en 2016, conforme tu acabes de dir, pues en aquest moment, com no estava en el govern, li interessava pues, crear una cortina de confusió, una cortina d'inestabilitat dins del mateix estat espanyol, ficant en qüestió la figura del rei com a jefe de l'estat. I ara, en aquest moment, com resulta que està sentat en un asiento que té poder, com resulta que està en un govern nacional, pues que ha gastat aquesta mateixa Constitució, que per un altre costat ell denosta i ell diu que no m'ho representa, conforme ell ha dit, cosa que jo no estic d'acord, perquè, entre altres coses, la va votar més del 80% de la població d'aquell entonces. Entonces, clar, pues, és que no ho entenc, és que no ho entenc, i això l'únic que demostra és la volatilitat del discurs de Podem.
Per al·lusions vol contestar José Ramon Ventura i després és perquè volia contestar, sí, contesta ràpid i entra Compromís.
Són dos procediments. La figura del rei no la va votar ningú. No enganyes a la gent, perquè no és cert. La figura del rei, la monarquia, no va ser somesa a referèndum. Punto.
Quan acabes tu, Xalmeta, m'agradaria contestar-te.
Després, això és cert. Paraules,
això no és cert.
Paraules textuals,
és que no és cert. Això és una malinterpretació. Això és una malinterpretació de la realitat.
No. A una gran periodista.
Això és una mala interpretació de la realitat.
No,
això és una mala interpretació, no, perquè se va votar la Constitució.
Lo de l'assiento de poder que té ara Echenique, com no li hagin canviat la bateria a la caira de Rodes, la caira de Rodes segueix en la mateixa que en el 2016. No enganyem a la gent. Ell simplement ara és el portaveu d'un grup parlamentari que té menys diputats que en el 2016.
A mi m'agradaria contestar, però clar, això si voleu, m'agradaria contestar i vaig a contestar-li. Si no, en este torn següent m'esperaré que acaben els meus companys.
Una altra cosa que volia dir és que els aplausos no se li fan a una persona, se li fan al discurs que ha fet aquesta persona, que ara, en este moment, ha fet un discurs de diàleg perquè les forces dialoguen, s'assenten i dialoguen, que això ningú pot estar en contra d'això, excepte la dreta i l'ultradreta, que no vol que se dialogue. En el 50 i pico % de la població catalana,
espera que te senques a gust en aquest discurs, perquè des de luego
en el 2016 el rei va fer un discurs després de el intent de referèndum de l'1 d'octubre apoyant el a por ellos de la Guàrdia Civil.
Dicem
i aquest discurs no se podia aplaudir.
Dicem que entre Compromís i aixina, perquè si no se començava en el
sí,
ping-pong.
Sí, era lo que volia
Compromís. Veure,
conforme se t'han donat comptes vostès, del discurs del rei no se parla. Se parla, se parla de que si hem aplaudit, si no hem aplaudit, de què feien les dos xiquetes allí, d'haver d'estar a l'escola, de les sabetes de les xiquetes i del discurs en profunditat del rei. No he vist ningú que hagi profunditat
en el
tema. I si tant de unió vol el rei, jo que sé, en l'època que estem parlant de unitat, jo crec que la unitat és una, no? Així n'hi ha que parlar de unió. Que la Constitució, segons l'any 78, permet que es proclamen el reconeixement i garanteix el dret d'autonomia de les nacionalitats i de les regions. No se pot parlar d'unitat, se ha de parlar d'unió. Jo crec que aquest discurs del rei d'unitat està fora d'època.
Ciutadans?
Sí, bueno, sí, diverses coses, no? El primer, el que m'agradaria ressaltar és que el rei va dir clarament que ningú està per damunt de la Constitució i no crec que això farà cap referència a ningú partit en concret. L'anàlisi que comentaves antes no deixa de ser un anàlisi subjectiu i sesgat d'una persona que el que està buscant és que no se parli del que tindrem que estar parlant, que és de com este govern afrontarà el problema de l'atur o la crisi que mos ve, no? Que ja les xifres ja comencen a ser alarmals. I tornant al discurs, pues, el rei el que va dir és que a part de que ningú té que estar per damunt de la Constitució, que aquest és el marc legal d'unió, que com diu Sancho, d'unió i d'acord, que tenim de les diferents maneres de sentir i pensar en Espanya i de la diversitat i la pluralitat, no? I crec que això ajuda a el que té que ser el funcionament de la política i d'això, i del consens i del govern, i del govern de la nació. Però al final tampoc tenim que fer no fer cas a l'altra realitat a la que ens enfrontem, és que el govern, el PSOE, està governant en uns partits que menyspreen el cap d'estat, que menyspreen la Constitució i que són els que estan marcant l'agenda a Sánchez i a Espanya, mentre ell calla, no? I han vist la remostració de que quan Rufián s'enfada i no respira, pues corrents a muntar-li la taula de negociació perquè és lo que la seva prioritat.
Vos llance una altra...
M'agradaria contestar a Chalmeta.
Sí, però
Chalmeta,
sí,
eh?
Sí, anem a, parlem primer de lo, per exemple, lo que va dir Pablo Chini, que és el portaveu d'Unides Podemos. També m'agradaria que escoltareu el que va dir Íñigo Errejón, que és que li pareix molt bé discurs, però la part social havia estat ausent en el discurs. Vos pareix que la part social va estar ausent en aquest discurs del rei?
A mi no. A mi no me pareix per la senzilla raó de que va ser un discurs que va inspirar la igualtat, la llibertat i la unitat de tots els espanyols. I això significa, sobretot, social. I això significa, sobretot, que les persones estem, i sobretot els carrers públics i els serveis públics, estem per donar servici als ciutadans. I més social que això, no n'hi ha absolutament res. I a part de les paraules d'Echenique i de Rejón, sí que m'agradaria contestar-li el que ha dit antes Chalmeta, i m'agradaria llegir-li, si no té inconvenient, el primer artículo de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Nosotros no vamos a votar en referéndum el día 6 de diciembre de 1978 a Felipe VI o a Juan Carlos I. Vamos a votar una monarquía parlamentaria. Per lo tant, no se tenia que mantindre ni se tenia que exposar a referèndum la monarquia o el rei. Això que acaba de dir el senyor Chalmeta és simplement una per dir-ho suave, tergiversació de la realitat.
Algú té algo a dir això?
A veure, ens ensenyem de que el rei d'Espanya en el discurs parle d'unió i ens ensenya que té que dir que el fer-vos de palo entre uns i altres, és normal que el rei digui això, i a més ja tindrà els assessors perquè li ho expliquen. És normal que parli d'unió. M'agradaria més que haguera parlat d'unió que no d'unitat, que parlem, que mos assentem, que col·laborem.
Sí,
és normal,
diàleg,
és normal que parli de és que mos estem estranyant?
Diga...
No me faltava que ella no era allí i diguera no.
Però
Catalunya,
que,
fora.
El que dia
o Catalunya, Aragó, fora.
En este cas, el que dia Íñigo Errejón és que no va fer un discurs on va fer referència a la violència machista, al canvi climàtic, és a dir, no va abordar temes socials en aquest discurs. Això és el que ell se referia, que no va abordar realment els temes socials que estan patint ara a Espanya.
Pues ara puc fer referència al maltractament de les dones, en el cas que estan patint les dones, per supost.
Va fer molta referència a la unitat d'Espanya, que d'alguna manera el que diuen no? És que a ell com a rei li preocupa prou, però no va fer referència al, al, a la part social que se necessita en aquest moment també en aquest país i que també està donant molts mals de caps.
Tal vegada això estem tots d'acord que faltava una miqueta, però possiblement sí.
Mire, i a més, per una altra part també vam, vam tindre també una manifestació que va llegir Gabriel Rufián i que a més anava sostinguda o d'alguna manera signada per els cinc partits que eren Esquerra Republicana de Catalunya, el BNG, JxCat, Bildu i la CUP, a on textualment van dir no tenemos rei i no van assistir al, a l'acte.
A mi m'agradaria que si no se senten representats per l'estat espanyol o per la normativa actual, agarren com la Carta Magna, com el que és la Constitució espanyola, pues, entonces no entenc què és el que fan en el Congrés i no entenc què és el que fan cobrant un sueldo del Congrés i de tots els espanyols. És que no ho entenc perquè el que no se representa el rei i en la normativa actual pues és monarquia parlamentària. Tu, si no estàs d'acord, n'hi ha un títol 10 de la mateixa Constitució que se pot incoar una reforma constitucional si tu ho portes i aproves per els 3/5 del Congrés i del Senat, ¿vale? Entonces, si tu això ho passes com eres la majoria, pues entonces puedes reformar la Constitució. I si no volen monarquia parlamentària, tots els 3/5 del Congrés, pues entonces pues voldran república, voldran federació, voldran confederació, voldran lo que vulguen, però és la majoria.
Sí, en este cas lo que van firmar estos impartits va ser que ells no assentien a un acte protocolari perquè padeix no hi havia rei. No posaven tant en tela de juït lo que era el Congrés i el Senat, sinó ese acte de protocolari. Algú vol intervindre?
Bueno, però és que al final el que mostrem és que n'hi ha un marc constitucional, un marc legal i unes institucions on hi ha unes normes de joc i unes regles que són les que tenen que gastar tots, no? Ells, si tenen aquesta representació i, com diu Dora, estan cobrant de l'Estat i tenen l'opció de manifestar les seues opinions i portar les seues propostes legislatives, és perquè n'hi ha unes normes del joc, n'hi ha unes lleis que complir i unes institucions s'ha de respectar, no? I ells demostren ahir aquesta falta de respecte i el que estan fent és agarrar el que els interessa i el que no, despreciar-ho, no? I jo crec que això per simplement per educació i per i ja que estàs a tot i el que no t'agrada, pues tens mecanismes per intentar convèncer els demés per a canviar-ho i proposar canviar-ho, no?
Jo crec que estan treballant des d'un sistema democràtic on hi ha llibertat d'expressió i la manera d'ells luchar en el que ells creuen que tenen que defensar és la Constitució, no poden treballar-ho fora no es faria cas, per això estan dins i des de dins luchen, no anem a llevar la llibertat de l'expressió de cadascú. Que mos parega bé o no, ja és una altra cosa. Però jo crec que tenen tota la llibertat de dir del Congrés, parlar i fer lo que es vinga en gana dins d'un marc de llibertat.
Home, la llibertat la tenen perquè no estan a la presó ni els ha detès ningú, ni els han apercibit, ni els han multat, ni res. Per tant, la llibertat està i no se qüestiona en ningú moment. El que estem tractant en si és de que crec que és, podríem dir, un escratxe al rei.
Estem
Unides Podem.
Estem traient les... Eixa gent estan ahí perquè han sigut votats per uns electors espanyols i tenen una representativitat d'un electorat espanyol dins d'un sistema que alguna gent defensa quan li va bé i quan no li va bé criden llibertat per a llevar-los la llibertat als que no pensen com ells, que això em fa a mi molta gràcia. Tenen tot el dret del món a expressar-se com s'han expressat, tenen tot el dret del món a dir que el rei no el representa, sobretot després del discurs que va fer el rei després de la repressió que va haver el 1 d'octubre, tenen tot el dret del món mentre ho verbalitzen i no facin ninguna actuació il·legal, perquè la nostra Constitució també diu que podem dir el que vulguem. El que passa és que resulta que quan el que nosaltres volem dir a algú li toca, li molesta, en aquest moment ja resulta que té que anar a presó. pues no crec jo que siga això la millor manera de defendre la llibertat.
Pues... Que... Perdona, Susana, no anava a contestar-li.
Sí, però és
a...
que jo, si voleu, vos dic el que ha dit Abascal respecte a això. És una llàstima que no estigui en aquest moment ningú representant de Vox, perquè a lo millor podria recolzar més el que ell va dir, però Abascal denuncia el desplante al rei i diu que los que no caben son ellos, i recorda la proposta d'il·legalitzar els partits separatistes presentada pel grup Vox. Bé, s'ha fet un silenci. Anem a veure. En primer lloc diu que els que no caben són ells. Esteu d'acord que els que no caben són estos partits que han decidit no reconèixer la figura del rei?
Jo acabo de dir que no, que estan en tot el seu dret a expressar la seva opinió,
vale,
i a defensar jo... un estat republicà.
Dora?
Jo pense que així, mentre se complisca la Constitució,
complisca vostè, les... el que no cap són estos partits que no reconeixen la figura del rei. Això és el que diu Abascal.
Jo el que diu Abascal pot dir el que vulga i el que ell considere, perquè a més, conforme ha dit, acaba de dir Chalmeta, i és de veres, ni ha llibertat d'expressió en Espanya. Cada un pot dir el que vulga.
Per vostè caben o no caben dins del Congrés? Les persones que no...
Dins del Congrés caben absolutament tots els que complisca la normativa espanyola i el que siga legal i estiga bé i estiga arreglat. Una altra cosa és que facin un desplante, que facin una aparència pública perquè a tu t'interessa políticament, que és el que va passar l'altre dia, i crec que això és una falta de respecte. Jo crec que això és una falta de respecte als espanyols, als espanyols que els han votat, perquè al final són representant de tots els espanyols. Els que estan allí, els que estan allí són els diputats. És que jo no t'ha dit, jo no he dit això. Jo no he dit això. Jo he dit que tenen llibertat. No, és que m'agradaria que escoltares. Jo crec que ho pa debatir, té que escoltar primer. Crec que té que escoltar primer i no escoltar tirar arrere. Bueno, és igual. No vaig entrar al teu joc, vale? No vaig entrar al teu joc. Jo no acabo de dir això. Jo he dit que tenen la seva llibertat i que ells podien fer el que volgueren. I si no, ni els han, i si no, la prova és que ni estan tancats a la presó, ni els han multat, ni els han apercibit, ni els han amenaçat, ni els han dit res. A vegades ells, en contrari, sí que fan això, que amenacen moltíssimes coses. Vale?
Però vostè sí que tenen cabuda en el Congrés, no?
Per mi té cabuda absolutament tots els partits polítics i totes les associacions que tinguen, que siguen votades per als ciutadans i que siguen diputats, i com a diputats i representant de tots els espanyols, tenen uns deures, perquè igual com cobren el seu sueldo, tenen que anar allí a treballar per tots els espanyols,
o sigui,
i defendre les seues idees.
Haver ningú que estar allí.
Jo, baix del meu punt de vista, sí, perquè és una falta de respecte.
Compromís, què pensa?
Jo crec que dins del Congrés, igual com el Senat, cabem tots, pensem de manera que n'hi ha que pensar. I una cosa que ens estem oblidant, que ho havia dit el company Chalmeta antes, és que es van recolzar per un grapa de boig. Un grapa de boig que pensen tal vegada el que pensen ells. N'hi ha que respectar l'opinió de tota aquesta gent representada per ells. Cabem tots.
Ciudadanos, què pensa?
Sí, però a nosaltres jo crec que no n'hi ha cap dubte de que tots els partits i tots els representants caben sempre que complisquen en la legalitat, i si algú creu que algú no ha complit en la legalitat, doncs que ho denunciï i que seguisca el tràmit que s'hi tinga que seguir, però mentre es complisquen la legalitat tots tenen dret a estar i tenen unes obligacions també, i evidentment les obligacions no vol dir que no puguen manifestar la seva llibertat d'expressió. Crec que no n'hi ha que barrejar les coses.
Tal vegada el grup que ha dit això, que tenien que ser expulsats, eliminats i desaparegut, tal vegada ells només voldrien estar ells, i això és el problema.
Sí, ells a més diuen que han presentat una proposta per legalitzar aquests partits, és a dir, el que volen és...
Els jutges és que tindran que decidir.
Separació de poder.
Se centren els jutges.
No és un tema polític legalitzar a un altre partit, és un tema legal. Si hi ha una legalitat que se complís, pues se complís i ja està.
I Joan Baldoví, com sempre, hem estat a l'acte protocolari d'apertura del Congrés i Senat, però no hem aplaudit el discurs del cap d'estat. Compromís no va aplaudir el discurs. Va estar, se va alçar al respecte, però no va aplaudir. Compromís, Sancho?
Si ell va creure oportú no aplaudir el discurs del rei, pues me pareix correcte. Està en la llibertat d'expressió que ell creu oportú. Ell s'ha reunit amb el rei moltes vegades, ha parlat amb el rei moltes vegades, però no va aplaudir, pues ell, el que va fer ell ben fet, vaig la consensió.
Jo crec que ahí tenim un exemple de com se pot estar en desacord i complir amb les obligacions.
Sí,
I jo crec que no, ningú duda de lo que puga opinar o lo que puga manifestar, no? I al final tu tens llibertat d'expressió per manifestar lo que penses, però estàs en un lloc, et representes no només també els teus votants, sinó al resto d'espanyols, i tens que complir amb les obligacions.
Així no és.
I ara anem en el Podemos. Aplauden los ministros y los diputados no aplauden.
Exacto. Completament d'acord en ells. Els diputats no van aplaudir perquè no van veure un discurs per a aplaudir.
I els ministres...
Van veure un discurs que va estar una mica carent d'algunes coses, millor que el del 2016, però seguia faltant-li moltes coses a aquest discurs. I els ministres, en funció de ministres, per lleialtat institucional i per correcció institucional, van aplaudir, però també van veure que van aplaudir amb molt poquetes ganes.
Escolta, i una pregunta, si no queren estar al govern, queren estar o queren estar fora, també
no
s'ha tres.
No canviar la caïra, és que no, el millor no arriben a canviar-se la caïra.
És que no estaven, a l'estat, estaven allí. No sé si els vas veure als demés.
Home, però
la nostra diputada provincial va estar dins de l'hemicicle i va estar sense aplaudir.
Els oients no s'enteren si parlem tots a la mateixa volta. I si parlem d'un ministre, Irene Montero, ministra d'Igualtat, fa les declaracions següents. En la política institucional se ven les coses con dos perspectives diferents. Hay que hacer cosas que después te permitan gobernar.
Exacte. Com tragar sapos.
Pues entonces el debat...
És lo que estàvem dient des de primera hora. Que ells voten, aplaudissen depenent de lo que els interessa, no depenent dels interessos dels espanyols. Clar, que és lo que
el
tenen
PP,
que defendre
el
en el Congrés.
Quan pataletxa allí dins del Congrés,
no tenen.
Quan berretxen xunen el Vox, també ho fan quan els interessa i no quan no els interessa. Per lo tant, estàs intentant acusar algú de coses que vosaltres també feu. No té
jo?
Cap sentit el que estàs dient.
Menos mal que tu parles coherentment.
Acaba Compromís i
menys
fem una
mal que te tenim a tu.
De lo que ha dit la senyora socialista, si ho té que fer les coses pensant en el que li poden dir, estem perduts. Ho té que fer el que la consciència li dicte, i sense faltar a ningú i sense faltar el respecte a ningú. Cada un té que fer el que creu que té que fer.
Acabem este debat. Sabem que després de la pausa de publicitat entrem en la manifestació dels agricultors i ganaders, que està la cosa calenteta i han esclatat ja i han dit això s'ha acabat. Uns minutets de publicitat i continuem.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectvr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundación Caixa Rural.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Liquidación en Canem Kids. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%. La mejor moda y el mejor estilo para los pequeños de la casa de entre 2 y 16 años está en Canem Kids. Nos encontrarás en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
En Juanjo Jovet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jovet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío Luce 30 de Villarreal.
Continuem la tertúlia política. Anem a donar-li la benvinguda a Javier Saralbo. Ja tenim el Partit Socialista representat en aquesta taula.
Sí, bon dia. Unes coses de que no pots estar en dos llocs a la vegada, que a vegades país que estem, però no és així. I, evidentment, tenia una reunió i se m'ha fet un poc tard i també disculpe per no entrar a la una, com sempre.
I una aclaració de Sancho de compromís.
Sí, volia rectificar i demanar disculpes. La ministra no és socialista, és de Unides Podemos i rectificar això i demanar disculpes.
Un poc sorprès per la declaració que ha fet sent Déu bé, no? Sí. Per això l'havia confundida, no?
Sí. Bueno,
si me deixen apuntar una coseta llavant i molt, molt simple, dona igual en este cas, no és que demanar disculpes tampoc, és igual, podia haver de dir una persona perquè al final és un govern conjunt, però jo crec que quan se governa, evidentment tots se deixen algo, perquè si no, no se podria governar dos partits diferents, si no estaríem en el mateix partit.
Tot el rato dient-nos que mos traguem sapos, has arribat tu i ara te diran, mos traguem sapos?
No, no és que es tragui sapos o no, sinó que n'hi ha que convenir algunes coses i evidentment ha passat dos conflictes en Castelló ara entre Compromís i el Partit Socialista, que no es tragui a sapos, sinó que hi ha coses que al final tens que ficar en comú. Al final, per governar en coalició, inclús un mateix partit entre ell, que n'hi ha regidors del mateix partit que a vegades també n'hi ha dificultats, no? I sí, n'hi ha exemples en tota Espanya.
Però
no sapos, sinó que al final governar es prendre decisions. I a vegades les decisions comporten balança de positiu i negatiu. I al final tu tens que elegir lo positiu. I potser n'hi ha coses que tu agarres com que no faràs mai en la vida, però no són coses que no puguis fer mai en la vida.
Sinó que ha vingut ganes de parlar vostè.
No, són coses personals, no són coses personals de cada un. Al final, el ben comú, jo crec que pues, també fa això.
Deixem-li aquest espai per als agricultors i ganaders perquè passapos se n'està entregant a muntó. Denuncien la pèssima situació del camp en el sector agrícola. Diuen que ja han esclatat i que no poden aguantar més. I a nit el president del govern des de Brussel·les feia unes declaracions i ens deia: es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos lógicamente que introducir mucha más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo está viendo, desgraciadamente, cómo los precios bajan y bajan. El problema el tenim, o el tenen, o se creuen que les paraules del president Ciudadanos.
Sí, gracias, Susana. Bé, jo crec que aquestes paraules el que demostren és el que és Sánchez, no? El desconeixedor de l'agricultura, especialment la nostra, la valenciana, i que té que buscar un xivo expiatori, no? També aquest matí mateix estàvem dient en algunes emissores de ràdio que realment la gran distribució, per exemple, representa només el 7% de lo que se distribuï, de lo que se comercialitza, no? Uh-huh. Aleshores, el problema no està ahí, no? El problema que ja fa anys que des de l'Ajuntament de Vila-real tots els grups estem recolzant i Ciutadans hem estat en totes les actes que s'han fet, és que la taronja així en la Comunitat Valenciana no tenim preus justos, no? I això és imprescindible per a poder que guanyar en rentabilitat del sector. Parlava de la transparència dels preus, però siguem pragmàtics, transparència en la formació dels preus, això el llaurador que va al camp i que treballa a la terra no acabarà traduint-se en res, no? Uh-huh. El tema d'etiquetat i de divulgació pues sí que és important perquè al final la gent ha de ser conscient de la qualitat i que tenen els productes d'ací, de la Comunitat Valenciana, i els beneficis que estan generant no només per als consumidors, sinó també per al medi ambient, no? I un tema que també és molt important, pues, és ja no són aquests acords que puguen ser millors o pitjors, sinó el més important és que se complisquen sempre les mateixes regles. Un dels lames més grans del sector agrícola és que així estem en un reglament fitosanitari dels més estrictes del món i en canvi no estan sent igual d'exigents en tots els productes que ens entren de fora, no? I això és una manera de competència desleal i d'afonar els nostres llauradors, no? Perquè no podem interferir en gran medida en les condicions laborals d'altres mercats, però en les regles fitosanitàries jo crec que tindrien que ser totalment estrictes i no deixar passar res de lo que no ens deixen a nosaltres treure fora, no? I per altra banda, pues, també recalcar que el sector agrícola necessita aquesta reconversió que no s'ha fet ja no només aquests últims anys que s'ha accentuat la crisi, sinó que són quasi 40 anys que porta en crisi el sector agrícola, no? I que n'hi ha que fer una reestructuració i una fulla de ruta per a planificar i fer rentable l'agricultura a mig i llarg plaç, no? La setmana passada vam tindre el mateix problema al vore que la pujada del salari mínim interprofessional podia ofegar dos més, però és que la rentabilitat del camp no té que vindre per la part d'ofegar els treballadors, la rentabilitat del camp té que vindre per productivitat i per uns preus més justos i la veritat és que estan desesperats ja.
Pues passem a José Ramón Ventura, volia...
No és tan senzill el tema de l'agricultura. Hi ha diversos problemes i un dels principals problemes és que hi ha un oligopoli de matèries primes que fica el preu al que li ho ven als llauradors, i després un oligopoli de distribuïdors, no només a nivell nacional sinó també internacional, que no és el 7%, és el 90% de lo que se distribuís, que estan molt poquetes mans i marquen el preu de compra al llaurador. El llaurador no té marge d'exigir preu i no té marge de comprar els productes fitosanitaris o les llavors o els plantons a preu que hi vulgui, perquè les grans distribuïdores copen el mercat. Després tenim un problema que és que nosaltres tenim unes cooperatives molt xicotetes. Hem estat tota la vida sent molt individualistes i molt poc cooperativistes. En França, la cooperativa més gran espanyola té el tamany de la més xicoteta francesa.
O sigui, vostè aboga perquè hi hagi més cooperativisme per a comprar i per a vendre, no?
Això podria influir, però no és la solució. Això podria influir. El sistema és molt més complicat. Hi ha una llei de la justícia de la cadena alimentària que no sé per què el que la va fer a partir del primer comercialitzador, no a partir del llaurador, a partir del preu en l'arbre, perquè se'ls van deixar fora. Això s'ha de canviar. Unides Podem ha presentat una proposta de llei a les Corts Valencianes per a poder modificar totes aquestes coses. Creiem que no és la solució, però sí que és el camí en el que deuen d'anar les solucions.
Planas ha iniciat una ronda de contactes en Carrefour per abordar el problema del camp espanyol i diuen les principals marques distribuïdores que compren els agricultors i que estan obertes al diàleg. Però adverteixen que encarir els productes no és beneficiarà.
Jo pense que el que va una miqueta és per ahí, perquè mira, sí, clar, si el president del govern te diu que és perillós que bajen els preus i en certa manera demonitza un poc als distribuïdors, en este cas als supermercats, pues a veure, si tenim en compte i fem una miqueta de l'estudi de mercat en sèrio, llegite 4 o 5 articles i estudiar una miqueta, te dones compte que al final arriben al supermercat la totalitat del gros del mercat d'un 11%, que són el que distribueixen els supermercats. Clar, tu compres a l'agricultor o al llaurador, que diem nosaltres.
Sí.
Després això ho compren unes comercialitzadores. I aquestes comercialitzadores o bé ho exporten, que s'exporten més del 60%, i després aquestes comercialitzadores de fora tornen a comprar-ho, grans comercialitzadores, perquè arribi al supermercat. És que se queden en Espanya, vale?
Sí.
Tenen, ells carreguen un 2 o un 2,5% al preu que d'ells els ho venen. Entonces, clar, si això el que vol dir és que al final el preu té que pujar, està bé que els llauradors cobren més perquè els preus no són justos, però no és la solució que fiquen una llei de preus mínims, perquè això al final els que ho pagarem són els consumidors, perquè tot pujarà i això el que farà és que, pues, que encara baixi més el preu.
En este cas, lo
i
que
encara dic... que els llauradors pues, tinguin que tirar més els terrenos, per almenys la taronja, tinguin que abandonar els horts i tinguin que abandonar més coses, perquè serà inviable.
Sancho?
Serà inviable.
Jo crec que té molta feina, el ministre Planas té molta feina. A veure, el que passa és que a començant de que el llaurador sempre ha sigut molt, molt individualista, les cooperatives em pareixen perfectes, el que passa és que estem lluitant contra empreses d'agricultura que són, diguem, no pensen en el que fan, sinó en el que guanyen fent-ho. Contra el llaurador, que tindria que tindre un preu d'origen, almenys tindre un preu just per a poder viure. Perquè estem parlant de que podem pagar molts diners per un quilo de tomàquets. Jo me dona hasta quan comprem tomàquets, no sé, comprem unes tomàquets ecològiques per ficar un preu, valen 3 euros i mig, i dic, pues, 3 euros i mig quilo de tomàquets, però pues, llavors els poder viure bé. Però una vegada és que compres un quilo de tomàquets en un euro i te'n vas satisfet a casa, i quan apliques a casa dius, el llavors compte que menjar si un quilo de tomàquets val un euro. Ahí ja són tenir que anar. Jo crec que tindria que ser un preu d'origen, no ho sé com.
Però Sancho, se tindrien, això reflexió la tindria que fer també quan anem a una tenda d'aquestes, si comprem algú fabricat, tenim dones
que... Parem, perquè quan parlem tots ja no m'ho
sé. Jo em referia, si estem parlant de l'agricultura, jo veig així el tema, avui mateix, així, sí, ahir, dius, jo no sé què n'hi ha que fer, però aquest problema se té que agarrar. Jo crec que té molta faena i després la competència desleal que tenim d'aquests tercers països que ens entren i nosaltres parlem de los cítrics perquè ens toca a mi, a Garcia Moratos, més que a la baix cap a l'Horta.
Però és que són els mateixos empresaris d'ací que se'n van a cultivar a puestos de fora, Javier Serralbo.
Bueno, jo no sé si tenim que estudiar tant com diu Dora per entendre això, no?
Estudiar, no? Una miqueta, claro, llegir una miqueta i avant,
no sé, jo he sentit conferències mil en el nostre poble, organitzades per regidories d'agricultura, ara està Sant Bonaventura Xalmeta en aquesta regidoria, abans estava Sancho, que també està així, hem tingut també altres, no? I hem tingut conferenciants, com per exemple Pasqual Bro, que ara és president del sindicat de Recs, que ja va dir una frase que ara ha dit molt bé també Xalmeta. Així n'hi ha un problema en el sector agrícola que no passa en altres sectors. No és veritat que passa en altres sectors. Sí que és veritat que n'hi ha preus i males condicions laborals d'altres sectors, en altres països. Això és veritat, i això pot passar tant en la fruta com en tot. Però és l'únic sector, com va dir entonces, i això sí que se m'ha quedat gravat a mi de Pasqual en aquest moment, i per això ho cite, que el preu el marca una persona que no està així, ¿vale?, que està al mig d'Europa i diu això té que valdre això, i després anem descomptant. Entonces descontem i diu, a veure, això perquè arribi així té que vindre en un camió, ¿vale?, i entonces descompta el preu del camió. Té que dur el xòfer, descompta el preu del xòfer. Té que dur a on han transformat aquest producte del camp a vendre'l, i té que llevar-lo, ¿vale? I el que queda és el que té el llaurador.
Sí, però
claro, no, no, entonces això no passa en altres sectors. Per això se parla del preu mínim, se parla d'algo. Algun consell regulador té que fer, com en altres llocs, que fiquen ese problema, ¿no? Que el president de govern faça, o sea, és la primera vegada que jo sé un president de govern alertar, que no és normal tampoc, que alertar sobre grans distribuïdors, perquè també se tira pedres en grans centres de poder i que després en Europa li poden dir. Però així, per a parlar de coses i tal, i que ara sentirem que en totes les manifestacions que fa este govern i que fa no sé què, jo crec que un problema gran, i tots estem coincidint, que les polítiques agràries cada vegada més són d'Europa. I en Europa porten més de 30 anys governant la dreta en els partits populars i liberals, que ara també se suma que estan volen fer així Ciutadans i PP, se sumen a dir que les polítiques que fan, no? Entonces, pues sí, ara acusarem al ministre, les manifestacions que estan fent ara que ahir van tindre que tirar l'estat Abascal, que anava allí a aprofitar-se de la situació del llaurador per a fer política, no? Que és molt trist. Totes aquestes coses jo crec que fan que bueno, tenim que tindre un debat serio del tema, serio i conseqüent. Està clar que l'agricultura ha canviat com han canviat tots els sectors, i està clar que així tindrem que fer una reconversió també de sumar tots, de tindre un lobby europeu, ¿vale?, un lobby europeu que influïsca molt en marcar aquestes coses i polítiques en Europa per a millorar això, però també el que tenim que fer és unir-nos nosaltres, no? Està en marxa aquesta plataforma que el regidor d'Agricultura...
Parem un segon del debat per a donar una bona notícia. Tenim bones notícies. La mujer desaparecida s'ha encontrat en bon estat de salut. Moltes gràcies a tots els que habéis col·laborat. És un comunitari de la policia local de Vila-real.
Bona notícia.
Hi ha que sentir-se molt orgullosos del nostre servei d'emergències. Està la dona feliçment en sa casa allà i bueno, podem... I se cas està resolt. Ha sigut qüestió d'hores el que ha desaparegut sa dona. Hem de dir que la policia local de Vila-real és... Bueno, lo más. Bueno. Es comienza ciudad.
Acabe el argumento. Sí, acabe. Que no había acabado.
Javier.
Congratulamos también. Ya contamos también. Yo que estas 6 años de regidor de policía sé perfectamente que la labor de la policía local de Vila-real es muy buena, encara que con todas las cosas de la vida todo es mejorable y algunas.
Esta señora tenía 72 años. Sí. Alzheimer. Tienen muchas cosas.
No, esos casos malauradamente han pasado alguna vuelta más en la residencia que teníamos en Camila Ermita, ha pasado más veces en algunos casos. No, jo volia acabar l'argumentació dient, mira, jo dic, aquesta reflexió i aquesta reconversió té que vindre, com ha dit, per millorar també aquest cooperativisme, però també perquè el sector vagi unit. Evidentment, si tenim gent que està així i està ficant-se un xaleco per manifestar-se en una plaça, però al mateix moment té una empresa al nord d'Àfrica, pues, evidentment no, la cosa no és normal, no? Jo crec que tot ja està clar que estem internacionalitzant tot, ¿vale? Ara te pot arribar mitjar hasta per Amazon i per a tres, no vull fer propaganda de ninguna, però està arribant de tots els jocs, no? I tindrem que fer un pensament de què fer d'això. Ahir n'hi ha que unir el sector. Ahir jo crec que la Generalitat Valenciana, Ximo Puig en aquests moments també està en una fira en Berlín d'hortofrutícola, realçant el valor de també de la gestió del nostre camp, no? Jo crec que n'hi ha que incentivar aquestes polítiques i claro que la gent ha de manifestar-se per manifestar, i el que jo estava dient abans, que no és possible que el preu el marqui una persona o una sèrie de persones en un lloc que no estan així, i a partir d'ahir se rebaixi tot per a que al final hi haurà o li arribi uno o ninguno.
Ara sí, Domingo.
Sí, bueno, que estem d'acord és que n'hi ha que reequilibrar la cadena alimentària, però tampoc tenim que tindre perdre de perspectiva moltes altres coses, no? La formació és peu, se faixa com se faixa, al final sempre va del consumidor que va al productor, i per això hem vist com molts països acaben deslocalitzant la indústria, buscant al final el pobre que treballa més barat. Per això és important lluitar perquè les condicions laborals siguin igual en tot el món i no passi això. Però el tema de l'agricultura no és este. El tema és que tenim la realitat social que tenim avui en dia no és la que tenia quan va començar a patir l'agricultura. En la Comunitat Valenciana, per exemple, som els líders en la superfície agrària abandonant més de 61.000 hectàrees, i no s'està donant un relleu generacional. L'edat mitja del sector és 62 anys, no? Aleshores, pues és molt difícil parlar parlar de mos imaginaris a un eixat gent li pogués demanar l'empenta cooperativista, a lo millor de gent jove de 30 anys que començara. No s'ha produït aquest relleu generacional perquè no hem reconvertit el sector i aquesta reconversió té que vindre a curt i a llarg plaç, que n'hi ha que apujar els preus, perquè si no, no podem començar per allà, però n'hi ha que prendre mesures a mig i llarg plaç, i d'ahir és precís que se coordinen estat, autonomies i també la Unió Europea, que al final, com bé han dit, és qui va marcar el camí de la política agrària, mos agrade o no mos agrade.
Com bé hem dit, la Unió Europea és la que té totes les competències agràries a tota Europa. Olvidemos que l'estat espanyol té molt poquetes competències agràries i les comunitats autònomes un poquet menys i els ajuntaments quasi ninguna. Tenim el que tenim i l'únic que podem fer és ajudar als nostres productors. En això podem intervindre molt les persones a nivell particular. A Merca València n'hi ha, a part dels grans comercialitzadors, poden anar els agricultors a vendre el seu producte de temporada, que això no passa en gairebé ningú altre mercat central de quasi ninguna ciutat. Me pareix que és exclusiu de Mercat València, que això ve de quan els àrabs, que els agricultors podien vendre en terra el seu producte, en el lineal, i ells venen ahí a lo que ells venen el seu preu just. I resulta que el seu preu just de venda coincideix, inclús a vegades està per damunt del preu dels grans comerciants que estan al costat venent per les distribuïdores. I això vol dir alguna cosa. S'ha dit a Domingo que els preus van del consumidor al productor. Mentira. iPhone fabrica un telèfon i te fica un preu i el consumidor va i el paga.
El paga
una barbaritat de milions de persones a tot el món. Si tu tens una fruta de qualitat, bueno, i marques tu el preu a la que la vens, el comerciant que te vindrà tindrà que tragar en aquest preu. Tu el que no pots fer és que el comerciant que vinga te marca un preu per baix de lo que a tu te costa els productes que te ven el socio d'aquest comerciant, que al final són dos oligopolis. I això no ho podem permetre. La llei de cadena,
mira, Chalmeta, també n'hi ha
trajes que un no puga vendre a pèrdues.
També n'hi ha trajes que se venen a 1.000 euros i la gent se'n va a comprar-se els que fabriquen en Indonèsia, les camises que es costen una miseria.
M'agradaria contestar, dir una coseta. Això és com tot. Tu quan vens algo, tens que tindre un comprador. I aquest comprador, si tu no eres competitiu, no t'ho vendrà. Per lo tant, el preu...
Però tu tens que tindre un comprador en un mercat i no un comprador en un puesto que només pots anar a morir a ixe comprador. Quan només vas a morir a un comprador, tens un monopoli. I quan tens un monopoli, tu no tens l'oportunitat. I vosaltres, que tant defeneu el lliure mercat i tot això, ara esteu a favor dels oligopolis.
Perdona, és que
això m'enerva perquè tots els llauradors
m'estan
dient a mi que és el que els fastidia.
Relaja.
I tenen tota la raó del món.
Continua,
i el que no se pot estar és defendent els grans comercialitzadors, sí. I després fiques la bufandeta de jo protesto, sí, en favor de l'agricultor valenciano.
José Ramon,
és incoherent.
Una cosa és la manifestació dels agricultors que estaven parlant, i una altra cosa són els problemes de la citricultura que tenim així en esta comunitat. Uh-huh. ¿Vale? El problema, un dels problemes, és el que s'ha dit en esta taula, de que així n'hi ha molt de minifundi, i no n'hi ha grans productores, i no n'hi ha grans cooperatives, i no n'hi ha res. I les competències, si els deberes que estan en Europa, ¿vale? Però si és de veres que nosaltres hauríem d'anar més units. I una altra cosa és que se vulga ficar el preu des de la base i que n'hi hagi una llei de preus mínims. Això és el que fa, segons la meva opinió i segons el que jo he llegit, no sé si soc més lista que ningú, més burra que ningú, no són les meves pretensions. Les meves pretensions és parlar una miqueta en coherència, simplement. Entonces, segons el que jo he llegit, ¿vale?, si tu puges una llei de preus mínims, el que fas és que això repercutís al final en el consumidor. Perquè al final tu, com a empresari, com a comercial, el que vols és anar i comprar la taronja, comprar les batxoques, comprar les tomaques, ¿vale?, i tindre un mínim i poder viure, uh-huh, i poder pagar els teus treballadors. Uh-huh. ¿Vale? I dins de tenim que arribar a un equilibri entre els preus que cobren els llauradors i el que guanya o puga donar feina i puga comercialitzar l'empresari.
I Sancho,
sí, jo crec que
de Mercadona però no, pues, no guanya per viure.
Però per això
baixa més micros. Xalmeta, és que mos quedem sense temps.
Jo crec que el minifundisme no és problema. Tal vegada és que no sabem vendre el producte del minifundisme que nosaltres tenim. Després n'hi ha que fer també autocrítica des de fa anys fins ara, de que en la venda entra un sistema que és el màrqueting, i nosaltres des de així a nivell del País Valencià fa moltíssims anys que a nivell d'Europa no han fet ninguna campanya forta venent la taronja, ja no digui el cítric, perquè el cítric n'hi ha molts, llima, taronja. N'hi ha que fer autocrítica i també n'hi ha que treballar-ho i saber vendre el que nosaltres tenim. El minifundisme no, i per mi no hi ha cap problema. El que no han sabut és vendre i sa fruita que fem.
Serà algo.
Bueno, a veure, si
es que temps,
si,
eh?
Si, no, molt ràpid. Si vas a Londres i te costa 5 euros una taronja o un mig quilo de taronges i així se ven a 0,15, 0,20 l'agricultor, evidentment tenim un problema. Tenim un problema ahí, no? Perquè no és que la gent no consumisca. Però, claro, el dir, no se pot fer això perquè, bueno, el que no pot ser és que la gent abandoni els camps. N'hi ha una part que, com ha dit, això sí que ho ha dit Domingo, que no ha hagut una renovació, perquè la gent se tirava a fer la construcció ni se bombolla immobiliària i vam demanar les horts, però, evidentment, tenim que potenciar que això no s'abandonen, perquè no és sol la part de menjar, que menjar pots menjar d'on vinga, sinó la part nostra també de mantindre l'ecosistema que tenim així en la plana. En la plana tenim i en tota la comunitat valenciana tenim un ecosistema de tarongers que han fet també que les nostres terres estiguen més cobertes per a tots els inclemències i per a moltes coses. I evidentment, en la voràgine d'aquesta que n'hi havia de construir, fer països mundials i ciutats de 130.000 habitants, el que se feia era dir-li a la gent que abandonarà el seu camp, com ha passat així en alguns llocs de la Vila Real, però en tota la comunitat valenciana, en tota la costa, de que la gent abandonara perquè venia un manà que era el taulellet. I el taulellet te dona de menjar en la primera venda, però el territori se'n va. Entonces, ixa voràgine de l'època, ixa de les grans... Home, és aixina, Dora. Dora, això ha passat així i s'ha abandonat.
No és aixina, però això és el problema. Això és aixina. Això no és aixina, i si fora rentable tu no vendries res, home, per l'amor de Déu.
Tota aixa especulació, perdona aquest detall...
Especulació, n'hi ha gent que potser se pensava que venent un terreno guanyava més que treballar tota la vida al camp. Entonces, n'hi haurà que abandonar la mentalitat.
Han passejat per esta plaça i així se venien les taronges, així baix d'este edifici, i se dia, jo venc a Ull, jo venc ací, jo venc allà, i si no venies a 30 pessetes, doncs no venies,
i venies
a 40.
La subhasta del peix i la subhasta
tal. Entonces el preu que marcava
sí,
el llaurador.
Sí, però en ningú moment ja el llaurador marcava un preu per baix ja de lo que li costava. No marcava aixina. La gent no venia a 0,40 si li costava 0,50 fer la producció d'aixa 0,40. Això no passava. Entonces,
són les dues i tinc que entrar el meu company Javi Mata. Dora, jo moltes gràcies pel Partit Popular.
Igualment.
Sancho, moltes gràcies.
A vosaltres.
En males notícies avui, per mala sort del futbol.
No volia donar-te pas de futbol, però...
Sí, no passa res, mira.
Javier Serralbo, moltes gràcies.
El mirandès ha fet una altra mirandesa, com els altres dos.
Domingo Vicent, per Ciudadano, moltes gràcies. José Ramon Ventura, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Unides Podem.
No s'ocupa tant.
Moltes gràcies per haver-nos suportat als oients. No tenim la solució. Jo crec, també estic un poc en el que deia Sancho, que el màrqueting és fundamental, que hem de saber vendre el nostre producte, que és el més bo que hi ha al món,